Bona tarda a tothom, gràcies per haver vingut. Benvinguts a la segona taula de les taules rodones per parlar sobre les revistes de poesia. Aquesta la moderarà la Gemma Bartolí, de la revista ID, i també col·laboradora de La Lectora. I comptarem amb alguns dels clàssics de les revistes de poesia. Hi haurà l'Esteban Martínez Serra, de la revista Quaderns de Versàlia. Hi haurà també en Francesc Codina, de Reduccions, i en Jaume Aulet, de Mirall de Glaç. Amb ells us deixo.
Bé, doncs, bona tarda a tots i gràcies per ser aquí. És maco de veure que hi ha algú. I moltes gràcies també als de l'altra taula, i tots hi han insistit, però jo també hi vull insistir. Gràcies per convidar-me a mi també aquí a moderar la taula rodona, ara els deia. No sé ben bé com és que m'hi han convidat, però per mi és un honor, i per tant espero que resulti interessant per tots aquesta mica de taula, de debat, de posar sobre la taula algunes qüestions sobre les revistes de poesia, el paper que tenen en la tradició i també de la tradició. Tenim el Jaume Aulet, de Mirall de Glaç, grup de literatura d'Amics de les Arts. No confondre amb els Amics de les Arts, que és molt diferent. Tenim en Francesc Codina, director de Reduccions, i l'Esteban Martínez, dels Quaderns de Versàlia. Jo anava a fer una mica de presentació de cada revista, però m'han demanat si ho podien fer ells, i de fet millor que ells no ho faré. Per tant, això sí, us demano si podeu ser breus, per poder anar una mica més directe, diguéssim, al debat. Per tant, Jaume, si vols començar tu mateix.
Jo vinc en representació de Mirall de Glaç, grup literari, que primerament era una revista de Terrassa, que això no... de Terrassa, que hem vingut a Barcelona i fa més fred a Barcelona que no pas a comarques, que això no acostuma a passar. Agraeixo que ens hàgiu convidat, i especialment que ens hàgiu convidat a aquesta taula de clàssics del gènere, cosa que ens dona ja un cert estatus, no? Tots els que som aquí ja podem ser considerats una mica clàssics. Mirall de Glaç va néixer el 1980 i són 40 anys ja llargs en actiu, una llarga trajectòria. Jo he viscut en primera persona tota aquesta llarga trajectòria, no sempre dins del grup, però sí més o menys vinculat. Hem de tenir en compte que una de les característiques del nostre grup és que no ha estat mai un grup tancat, sinó que depèn quines coses, si ha afegit una gent o si n'hi han afegit uns altres. Ara ho explicaré una mica. Sí que m'he dedicat una mica a historiar-lo, a historiar com a historiador de la literatura el que ha estat Mirall de Glaç. I quan es va fer el 25è aniversari, que ara ja fa 16 anys, vaig escriure un article que va sortir publicat en un número extra de Mirall de Glaç, que és aquest, del 2005, on hi ha un estudi més acadèmic, diguem-ho així, sobre el grup i sobre la revista. Us remeto a aquest estudi per si voleu aprofundir-hi una mica més. El 6 de maig de 1980 va néixer Mirall de Glaç, amb un document programàtic amb tres objectius. Llegeixo directament del document. Crear una publicació literària local, facilitar la relació i relacionar-lo amb escriptors i lectors locals, i dinamitzar l'ambient literari terrassenc i relacionar-lo amb l'exterior. Com veieu, per tant, els inicis en principi són bàsicament locals i amb una voluntat de connectar la literatura terrassenca amb l'exterior, o sigui, amb la literatura catalana en principi exterior. En aquell mateix moment surt el primer número de la revista Mirall de Glaç, que és aquest, que és molt semblant al de l'homenatge perquè es va fer servir la mateixa coberta, però el primer número és aquest. És una cosa molt casolana, com podeu veure, com era propi de les revistes aquestes literàries de l'època, una cosa molt, molt artesanal. És bàsicament poètica, però no estrictament poètica, i bàsicament en català, però no estrictament en català. També hi ha coses en castellà i en alguna altra llengua. cal situar-la, aquesta revista, ja una mica tardanament, en el context dels anys 70, que és l'època, com sabeu molt bé, que està farcit de grups, de grupets, de revistes i de revistetes, l'Estrofa, Lleida, Faig, Manresa, Reduccions a Vic, amb unes característiques una mica diferents, Tarot de 15, a l'Autònoma, la Gralla i la Dalla a Lleida, Correu de Suncoc a Mallorca, Cairell a València, Quart Creixent o Textual, o Polen a l'Entrecuix a Barcelona, i tantes d'altres. Ja s'ha fet algun estudi sobre totes aquestes publicacions, però encara diria que està per fer l'estudi definitiu seriós del paper de totes aquestes publicacions i d'aquests grups i grupets durant la dècada dels 70. Mirall de Glaç arriba una mica tard, a finals dels 80, no, a finals dels 70, ja al 80, però té aquesta mateixa finalitat, aquestes mateixes característiques. En total, només van sortir 6 números, que els tinc per aquí tots 6. I l'últim és de la primavera de 1983. Així que la revista com a tal només va durar 3 anys. Ja té un número monogràfic sobre l'avantguarda, per exemple, que trobo que és interessant, un altre dedicat a l'Anna Murià, que també és prou interessant, i la revista acaba per problemes econòmics, com acostumen a acabar aquestes coses. I s'inicia una segona etapa, amb menys pressupost, diguem-ho així, en què es mantenen vigents els objectius, però es tira endavant d'una altra manera. D'una banda, amb l'edició d'unes plaquets de poesia, i d'altra banda, en l'entrada a la Vocalia de Literatura d'Amics de les Arts, que és l'entitat a la qual han fet referència, que és una entitat cultural tercenca de primer ordre, i la gestió, diguem-ho així, d'aquesta Vocalia de Literatura amb tots els actes que s'han anat fent des d'aquell moment fins ara, hem continuat. Pel que fa a les plaquets, són plaquets d'aquest tipus, aquí n'he portat unes quantes, són aquesta mena de plaquets, que aprofitant això que en deien abans el mail art, tot i que no, té aquest format que podies posar dintre d'un sobre i enviar-ho molt fàcilment. Això ho hem anat fent des de llavors fins ara, continua en actiu. L'últim número és el 111 de novembre de 2020. Hem publicat 111 plaquets d'aquestes, i bé, si les voleu veure les tinc per aquí, però no m'hi vull allargar. Pel que fa a les activitats com a vocalia d'Amics de les Arts, sempre relacionades amb la literatura i especialment amb la poesia, evidentment s'han fet conferències, presentacions de llibres, tenim ara en actiu un club de lectura, s'han fet recitals de poesia a la Nova Jazz Cava de Terrassa, en total durant 23 anys s'han fet 110 recitals, perquè ho he estat comptant ara per preparar-ho, 110 recitals tampoc no és broma, tenim un blog en funcionament, tertúlies, hem organitzat 2 simposis sobre Agustí Bartra, hem publicat llibres, trobades de poesia, coorganitzem el Premi Ciutat de Terrassa de Poesia, Agustí Bartra, també l'Anna Murià de Contes, activitats paral·leles en el terreny de l'assaig i del pensament, la col·laboració amb la Setmana de Poesia de Terrassa, que es diu Rauxa, i sempre amb diversa gent que ha anat voltant a l'entorn del grup i no pas amb un grup tancat, com ja he dit sempre. El grup continua ben viu, ben actiu, treballant de manera modesta i, de fet, encara fidels a aquells 3 objectius inicials que us he dit al començament.
Molt bé. Bé, primer de tot, bona tarda i gràcies als organitzadors per, en fi, haver tingut aquesta pensada de dedicar unes sessions a les revistes de poesia i a la seva funció i per haver pensat en Reduccions i convidats. Bé, Reduccions també ja comença a tenir una certa història. És una revista que va treure el primer número l'any 1977 i els seus fundadors, en aquell moment, no eren gaire coneguts encara, però després ho van ser molt. Un va ser Miquel Martí Pol, Segimon Serrallonga, Ricard Torrents, Antoni Pous, que per cert ara es tornarà a publicar una de les seves traduccions de Walter Benjamin, i un artista plàstic, Serrate, I aquest és el primer número de la revista. El projecte es va retardar perquè no aconseguien tenir permís per fer una revista amb tots els ets i uts, i no va ser fins el 77, tot i que el tenien demanat des del 74, que el projecte es va poder concretar. Per impulsar-la des del punt de vista econòmic, van crear amb persones, sobretot de la comarca d'Osona, amb el suport d'Òmnium Cultural també a darrere, una empresa que es diu Adipoies, i una sèrie de gent doncs, hi va posar diners, i van fer una campanya de subscripcions. I de fet, si la revista s'ha pogut mantenir amb una periodicitat no estricta al 100%, però sí relativa amb aquesta constància, és gràcies a que aquest nombre de subscriptors, que és al voltant de 300, doncs s'ha anat mantenint. Els propòsits eren fer una revista que potser tenia com un cert model, salvant totes les distàncies, el que podrien ser el Poetry Magazine anglès o el Poetry Review d'Estats Units, i fins i tot el format inicial que s'ha mantingut i la maqueta és una mica d'autora d'això. La pretensió era fer una revista de poesia, no fos poesia només, els textos de creació, hi ha la poesia o traduccions poètiques, que fos de tot el representatiu de tot el domini lingüístic, això s'hi ha tingut molta cura sempre, i que a més tingués, a part de textos poètics, doncs crítica, no solament crítica, diguem-ne, acadèmica, sinó també reflexiva dels propis creadors i traductors. Em sembla que entre els fundadors m'he deixat el que n'ha sigut el director, el meu amic Lluís Solà, que n'ha sigut el director fins fa poc. Una cosa sobre el grup fundador, és conegut com el grup de Vic, però aquesta terminologia és una mica imprecisa perquè dona a entendre, per una banda, un cert localisme o voluntat localista, cosa que no hi era, i d'altra banda com si fos un grup molt compacte. De fet, els camins, diguem, poètics dels fundadors eren bastant diversos, a Girón Serrallonga o Lluís Solà o Miquel Martí Pol tenen coses en comú, però també tenen grans contrastos, però sí que els agermanava aquesta voluntat de fer una, anava a dir una estructura d'estat, no, una estructura de país o una estructura de cultura que en aquells moments doncs faltava, que era una revista, faltava no perquè per res, sinó per les discontinuïtats imposades doncs que havia sofert la cultura catalana, que era una revista de poesia. Bé, de fet, la revista ha mantingut aquest caràcter pel que fa a les seccions, als interessos. Per exemple, amb les traduccions, un tret característic és que no solament s'ha pensat, això és una cosa en les grans tradicions poètiques des del punt de vista de magnitud i de coneixement, l'anglosaxona, la francesa, l'alemanya, hi ha moltes traduccions italiana, sinó també en les cultures minoritàries. Un dels primers números està dedicat a una extensa antologia de la poesia neerlandesa. Tenim un número molt interessant sobre poesia basca, una altra de poesia occitana. Aquest número, que és l'últim, bueno, està a punt de sortir el 116, però el 115, que és l'últim aparegut, conté una antologia de poesia croata contemporània. És a dir, aquesta atenció també al que ve de fora, però no quedant-se amb les grans, diguem-ne, tradicions majoritàries més conegudes.
Potser hauríem de...
Acabo, perquè només per esmentar que si la continuïtat al llarg d'aquests ja 40 anys o una mica més ha sigut possible, també ha sigut perquè a partir d'un moment hi va haver el suport de la Universitat de Vic i d'Eumo Editorial. De totes maneres, els autèntics herois de la continuïtat, a part dels col·laboradors i els consells de redacció que s'han anat ampliant i renovant, han sigut els subscriptors.
Moltes gràcies. Esteban, si pot ser...
Bé, jo vinc en nom d'un grup de poetes que es diu Papers de Versàlia, que està instal·lat, diríem, a Sabadell. Era de principi un grup força reduït. Vam començar, si no recordo malament, 7. De seguida, doncs, per diferents circumstàncies, es va reduir el grup a 5. I per circumstàncies, diguem-ne, encara més dramàtiques, doncs, al final s'ha anat reduint. I ara per ara, diríem que portem la iniciativa dues persones. Això té molta dificultat, indiscutiblement, perquè un projecte, diríem, del nivell que nosaltres oferim amb Quaderns de Versàlia, que són aquestes publicacions que poden considerar revistes, revista-llibre, llibre-revista, doncs, bueno, suposen molta feina i ja sabem que cap de nosaltres viu de tot, de la feina que suposa, doncs, d'una revista literària, no? I menys de poesia. Com a grup som del 2002. Ara, el projecte pròpiament de Quaderns de Versàlia, que és el que podríem considerar la revista anual, doncs no fa tant. Vam fer 10 números i eren números anuals. L'any passat diríem que vam acabar l'últim amb el poeta Francesc Guilevic i vam tancar perquè vam considerar que pot ser l'accés, diríem, quan era ja una proposta que la volíem tancada amb pocs números, doncs podia derivar una altra cosa. I nosaltres som bastant, com a grupuscle, diem-ne, bastant inquiets i sempre estem organitzant coses diferents. Vam començar, com alguns de vosaltres, doncs amb plaquets temàtiques, en què convidàvem a poetes catalans i de la resta de l'estat espanyol, fonamentalment, i després vam iniciar una col·lecció de llibres de poesia que es diu Zona Blanca i al final el projecte va ser aquest, que són 10 números. Si un cas ja en un moment podríem explicar més. Però sí que és important que sapigueu una miqueta quina és la idea d'aquest tipus de publicació, de Quaderns de Versàlia. Diem-ne que la idea era anar a aquells autors, diem-ne, sé que sona una mica rimbombant, diríem, una miqueta així, però eren aquells autors universals que a nosaltres d'alguna manera ens motivava a estudiar o analitzar o reviure, no? I vam començar doncs, amb la Dickinson, vam començar amb Auden, vam començar amb Rilke, vull dir, amb autors que, diríem, que ja tenia una certa presència amb bones traduccions i bons estudis. I després hem anat derivant a autors que són de primera, considerem, de primera magnitud, però que potser no són tan coneguts al nostre país, no? Com podia ser Senghor, el poeta senegalès, de tradició francesa, o Guilevic, per exemple, no? O autors com la Cecilia Meireles, vull dir que són autors que considerem que són de primera magnitud, però que doncs, podíem aportar alguna cosa nova. I ja per acabar, perquè després tenim molt temps per parlar, l'estructura sempre és la mateixa. Tenim un corpus teòric, és a dir, són estudis, diguem-ne, d'especialistes, de professors, d'erudits, moltes vegades de l'àmbit universitari, que analitzen alguns aspectes de l'obra d'aquests autors o autores. Després hi ha una secció que ens interessa molt, que és la de les noves traduccions, i això sí que hem intentat que fos molt primorós, això, vull dir, anar a buscar bones traduccions normalment moltes dones, traductores que fessin noves versions d'alguns poemes que no estaven traduïts al català o que si havien estat traduïts igual eren traduccions molt antigues i ja sabem que també la traducció ha canviat molt, no? I després per l'última part, potser era una miqueta més egocèntrica, però també diem-la que la gaudim, que és una antologia de poemes de poetes convidats que partien del coneixement d'aquest autor o autora en particular de cada número. No? Aquesta és l'estructura de tots els quaderns de Versàlia.
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies als tres. Ara cadascú ha presentat una mica el seu, però ara si féssim així una mica un exercici imaginatiu, no? Per haguéssim de començar una revista, doncs pensem què ha de ser una, què penseu que ha de ser una revista de poesia? És a dir, què hi hauríem d'incloure? Hem d'incloure ressenyes de tot el que surt, quin paper hi ha de jugar l'actualitat, les efemèrides, fins i tot, no sé com ho plantejaríeu des d'avui, diguéssim.
Jo crec que una revista literària, i una de poesia també per tant, ha de tenir un sentit una mica prescriptor, no? O sigui, que arribi a ser de referència, que els lectors puguin utilitzar aquella publicació com a referència. Referència en tots els àmbits, tant en el de creació com en el d'estudis o el de ressenyes i de crítica. I per tant s'han de tenir en compte tots aquests aspectes, jo crec. O sigui, potser estic defensant una visió tradicional d'aquesta mena de revistes, però de fet nosaltres som els clàssics, no?, aquí, per tant ja ens toca fer una mica aquesta feina.
Bé, a veure, jo d'entrada penso que hi ha d'haver revistes de moltes menes i tots els models doncs, són vista i són lícits. Ara, des del punt de vista de reduccions, la línia que s'ha mantingut, per exemple, no ha sigut una línia d'escola, sinó una línia oberta, però exigent. Exigent amb la, diguem-ne, qualitat, tant pel que fa als originals, a les traduccions, com el que és la crítica. També potser un altre tret que ens caracteritza i que ens ha comportat alguna certa dificultat és que no hem volgut caure en un excés d'academització. Sobretot en que aquests darrers anys hi ha hagut molta pressió perquè les revistes culturals literàries s'adaptessin a uns criteris que després tenien en compte per l'avaluació acadèmica i que podien comportar el perill de relegar el que és pròpiament la creació a un segon terme i el que són les aportacions crítiques quedar-se més estrictament o privilegiar estudis amb enfocaments històrics o de teoria de la literatura o poetologia i això ho hem intentat evitar al mateix temps que procuràvem situar-nos en aquesta lluita pel reconeixement acadèmic perquè evidentment els nostres col·laboradors, els quals no podem pagar perquè tot el treball és gratia et amore, doncs poguessin tenir almenys els que es dediquen a la crítica alguna compensació. I finalment, pensem que és un tema que ja anirà sortint, esclar, la irrupció de l'univers digital també ens ha fet replantejar la periodicitat, que en els seus inicis doncs, era trimestral, el volum tenia unes 70 pàgines, ara hem passat a una periodicitat semestral i unes 250 pàgines. Hem anat més cap a un... I hem tendit, si no a fer números monotemàtics, sí que hi haguessin uns centres. A vegades sí que ho són, diguem-ne, periodístiques, tot això, doncs, esclar, no hi tenen cabuda a reduccions. I la funció que deien Jaume, jo hi estic de, estaria d'acord, potser la paraula prescripció, ja sé que és un terme d'allò, però em sona molt a prescripció mèdica gairebé, en diria orientació, o mostrar el que es fa, que és interessant, i orientar el lector, no solament en el sentit de què valen els textos, sinó què són, que és la definició ribiana de la crítica, de la funció de la crítica. No dic què val una obra, sinó, sobretot, què és una obra.
Bé, jo, clar, coincideixo amb, perquè gairebé tenim un biaix semblant, però clar, s'ha de partir de la base de quin món vivim, no? On estem i d'on partim. I llavors, clar, no podem esperar que les revistes de poesia siguin les revistes de poesia de principis del segle XX, per exemple, en què hi havia, no, una evolució de moviments estètics, no, de competència d'espais estètics, perquè no és el cas. Ara per ara és difícil trobar-te una... vivim un món molt heterogeni, molt eclèctic, i per tant, doncs, una revista ara no té la funció que podien tenir les revistes surrealistes de defensar un determinat model estètic, no? Llavors, el que ens trobem bàsicament són revistes en les que la idea és proposar al lector, que sempre és minoritari, lectures, coneixences d'autors, aprofunditzar una miqueta amb la seva obra i fer noves versions. És el que jo crec que fa papers de Versalles i fa també potser reduccions. Però és important això, veure que no podem, diguem-ne, forçar la màquina. Ara, avui, a dia d'avui, els moviments, diguem-ne, poètics no són molt homogenis i per tant no necessitem aquestes o no s'explicaria tant a les revistes programàtiques.
I Esteban, en el vostre cas, per exemple, que abans ho has apuntat, no? que és entre revista i llibre, diguéssim, quin és l'objectiu de la revista? No? Com es distingeix del llibre?
Bueno, nosaltres, de fet, tenim també la discussió entre nosaltres mateixos, és a dir, com ho cataloguem, si s'ha d'oferir com a llibre o s'ha d'oferir com a revista. Està claríssim que la idea de llibre potser no és, per exemple, per la seva heterogeneïtat d'autors, per la seva, diguem-ne, focalització en la forma de, diguem-ne, de presentar els autors, les noves traduccions, que hi ha diversos traductors alhora. Vull dir, aquesta heterogeneïtat i aquest cert eclecticisme formal doncs li dona un altre vessant. No és pròpiament la que esperaríem en un llibre. No? I després, per altra banda, la veritat és la periodicitat que intentem seguir estrictament, i és una periodicitat anual.
Molt bé. Parlàveu d'aquesta prescripció, orientació. Clar, llavors, la cosa és en quina mesura això funciona així, que més o menys ja ho hem dit, però sobretot tenint en compte que fan les revistes aquest paper de gens configuradors d'una determinada tradició, com es decideix què es publica, no? O sigui, quin és el que en comunicació es diu el gatekeeper, no? Que és, o si voleu, qui decideix què no es publica, que això també de vegades és difícil.
Jo parlo per la nostra Mirall de Glaç, que potser és una mica diferent perquè té un àmbit local també, i per tant serveix per difondre autors locals a l'hora de triar autors locals o interessos relacionats amb el món local. Nosaltres hem publicat plaquets d'Agustí Bartra, per exemple, o plaquets d'autors terrassencs, o plaquets de gent més o menys vinculada a Terrassa, o per exemple aquesta és l'última, es diu Catalunya Astúries, són autors terrassencs traduïts a l'asturià i autors asturians traduïts al català. Però hi ha aquest àmbit local, però al mateix temps de projecció a l'exterior. Aquesta és l'última, si algú li interessa. Bueno, aquí només en tinc un exemplar ara, per això, però us en puc fer arribar. Una mica és això. Però també entenc que la nostra revista té un àmbit específic i és diferent de les altres. Per això ens heu triat, no? Perquè siguin revistes diferents. Per mi la revista de poesia modèlica i la més important de la història de la literatura catalana de tots els temps és Reduccions, evidentment. I el que digui ell és el que va a missa.
No, a veure, no, aquesta pregunta és interessant i segur que en totes les revistes i en Reduccions també hi deu haver gent enfadada perquè algun dia no havíem publicat doncs, alguna cosa que ens va enviar. A veure, hi ha, és el cas de Reduccions i de la majoria de revistes, hi ha un consell de redacció i un consell assessor, que a més ara acabem d'ampliar i en el proper número, en els propers números, doncs es donarà a conèixer. Com nodrim la revista? A veure, hi ha iniciatives que parteixen del Consell Assessor o del Consell de Redacció. Per exemple, la iniciativa de dir, aprofitar, abans ho has dit, aprofitar una efemèride, o tenir en compte una efemèride, no? Doncs va ser l'any Ferreter, doncs fem un número sobre Ferreter. Aleshores demanem col·laboracions per fer l'apartat d'estudis amb determinades persones. Amb el problema que no podem compensar-los econòmicament i de vegades els demanes perquè les revistes tenen una data fixa i demanes un esforç, però en fi, la resposta és bastant bona. I després hi ha la part de creació, per exemple, que acompanya aquest o qualsevol altre número, que hi ha alguns autors o autores, els quals, generalment ja que tenen un nom i coneguts, els quals els demanem que, a veure si tenen algun text que els avalleixi de ser publicat a Reduccions, i després rebem moltes propostes, també de gent doncs, més jove, i aquests, doncs, evidentment, els triem. Els hi demanem que ens enviïn una mostra àmplia, que no ens enviïn només 6 textos, sinó 20, 30, un poemari que puguem triar. Ens sembla que és una estratègia combinar en un número autors, també pels joves o per la gent no tan coneguda, coneguts i que ja tenen, que acompanyin autors, doncs, que, autores que s'estan donant a conèixer. Evidentment, jo ho pensava quan, en fi, segur que fins i tot una revista que ja té bastants números i pàgines com Reduccions, quan algú faci una tesi doctoral i en faci història, dirà com és que aquests no van fer cas d'aquest poeta, no van dedicar. Segur que hem tingut buits, segur que hi ha autors sobrerepresentats, però bé, com deia Marcial, que era un poeta, ho deia dels llibres, amic lector, i trobaràs unes quantes pífies en aquell llibre, però sense pífies, o sense buits, o sense... no es fa un llibre, tampoc una revista. Però realment aquest és un dels grans problemes i que et fan ser, que et donen més neguit. Dir que no a algú que t'ha enviat amb tota la il·lusió uns textos perquè el Consell de Redacció ha considerat que encara no hi havia la qualitat o la maduresa suficient, doncs és una de les coses que sap greu, però que s'ha de fer. Tant per la revista com per... i amb el risc, a més assumit, que ens podem equivocar, com tants jurats de premis literaris s'han equivocat de vegades.
Bé, a papers de Versàlia, com dic, que som un grup relativament reduït, és relativament fàcil posar-nos d'acord quins autors més o menys interessen. Però sempre hi ha, doncs, lògicament, doncs, qui no sé si diu això com es dirà en català, però qui puja més per un no o un altre. Però això és, diguem-ne, la gràcia de formar part d'un grup literari. Nosaltres no volem ser editors. Volem ser un grup de poetes que parlen de poesia i que alhora, doncs, donen cabuda, obren una porta a gent que o bé perquè no disposa d'aquesta via, o bé perquè disposa, però a nosaltres ens agrada incorporar-los, doncs donar-los un espai. Jo crec que coincidim amb una cosa, que és importantíssima. Vull dir, ja que no és la idea programàtica, la idea de les nostres revistes, bàsicament perquè seria forçar la màquina. És a dir, no pots fer una revista programàtica quan no hi ha un moviment al darrere o no hi ha, inclús entre els poetes de papers de Versàlia, com heu dit vosaltres també, hi ha molta, diríem, veus poètiques molt diferents i algunes vegades inclús contraposades. Per tant, no tenia cap sentit plantejar una publicació com una publicació programàtica. No? Però sí que jo crec que tots funcionem amb una idea que moltes vegades no es diu perquè hi ha com una certa, no sé, complexament. I jo crec que ja és hora de que sortim d'això, d'aquest atzucac, que és el concepte de rigor. Sembla que no pots dir, perquè quan dius que el que et mou o que mou la teva publicació és el rigor, sembla com pretensiós. I jo crec que no totes les opinions són igual de vàlides, perquè hi ha un mal concepte del sentit democràtic, no? I no totes les opinions valen igual. Llavors nosaltres el que sempre hem pensat és que les publicacions nostres havien d'oferir alguna cosa que tingués la qualitat suficient i que no te sentissis avergonyit en el futur. No? Per això són publicacions anuals, perquè necessiten, és una cuina molt lenta. Penseu que nosaltres hem treballat amb aquests 10 números aproximadament en 90 i pico poetes, catalans, espanyols, latinoamericans sobretot, però també hem treballat amb estudiosos i erudits de aproximadament uns 10-12 països del món. I això vol dir convèncer-los, això vol dir tenir traductors que amb molt bona feina, però sobretot amb molta generositat, doncs, fan les traduccions dels articles. I aquestes traduccions han de ser bones, perquè una mala traducció t'espatlla l'article i a més et deshonora a la persona que t'ha oferit la seva feina. Llavors hi ha un treball molt rigorós amb això. Jo crec que és important. Les revistes de poesia ara han d'oferir rigor. També sabem que la difusió, després en parlem, és la que és, no? Però nosaltres hem funcionat així i penso que funcionem tots així. Vull només dir una cosa, quan hem començat no ho he dit, però clar, quan jo estava a la universitat, de les primeres revistes i les publicacions que jo vaig rebre i vaig conèixer, va ser Reduccions i Mirall de Glaç. I nosaltres vam fer una revista a l'Autònoma que feien els estudiants, que és una cosa que no sé si ara es fa, jo no estic en l'àmbit universitari, però amb molta il·lusió hi havia una certa competència per fer publicacions. I els propis estudiants de segon o tercer de carrera doncs feien publicacions. Nosaltres vam fer una publicació que es deia Fragments, que va durar 5 exemplars, però que treballàvem amb, com en aquest cas, que també cal dir-ho, treballem amb pintors i amb dibuixants que fan obres expressa per il·lustrar cada un dels números, que això també és important dir-ho, i també de forma molt generosa. Però vull dir que no sé si aquest món segueix havent-hi, no? També abans has parlat, però també hi havia Exema, us en recordeu, però Exema sí que tenia aquest punt, diguem-ne, programàtic, no? I, clar, tot això ha anat canviant, no? Però jo volia doncs fer aquest reconeixement a vosaltres, perquè jo era alumne universitari i ja vosaltres ja treballàveu.
I quan es parla de rigor ja hi ha molta gent que arrufa el nas, però si dius rigor acadèmic, llavors ja has begut oli per sempre més. I jo crec que l'hauríem de reivindicar, el rigor, perquè sigui rigorós, per mi, que sigui acadèmic, no és cap mal. No l'hem de desprestigiar pas. Una altra cosa, el fet de partir d'un àmbit local també permet publicar o editar coses que si no les fem nosaltres no les farà ningú. I això també s'ha de tenir present. Per exemple, aquí he portat un llibre que vam editar ja fa uns anys, d'Agustí Bartra, El gall canta per tots dos. Bé, és un llibre conegut d'Agustí Bartra, però aquest és l'exemplar que tenia l'Anna Murià, i ara haig de deixar el micro, si no puc ensenyar. Hi ha les anotacions de l'Anna Murià amb llapis a la lectura dels poemes de l'Agustí Bartra. A vegades hi ha més anotacions que text. Clar, això, aquest exemplar de l'Anna Murià, del llibre de l'Agustí Bartra, doncs el teníem nosaltres i això si no ho publiquem nosaltres no ho publicarà ningú. És un facsímil que vam fer en el seu moment i com que en tinc aquí més exemplars del conte, aquest li regalaré l'Arnolino, que està aquí en primera fila, i segur que aquestes coses li interessen.
Eh?
Després li...
Bé, gràcies. Si pensem també en revistes d'aquí que clarament han marcat una tradició, també em ve al cap revistes com Inquietud, també de Vic, o fins i tot Poesia de Palau i Fabra. Són revistes que clarament han tingut un posicionament ideològic, han seguit una determinada línia. No sé si avui, és un tema que abans ha sortit també a l'altra taula, no sé si avui creieu que la revista doncs, té més sentit, és a dir, en un sentit, en una perspectiva més oberta, o si seguiu o creieu que ha de seguir una determinada línia, com ha passat amb aquestes altres publicacions, diguéssim.
Bueno, jo ja t'he dit, penso que la resposta era no es pot forçar, no pots fer un producte que no respon a una situació real. Llavors, és fascinant, les revistes que eren programàtiques, són fascinants, no? La revista Poesia que feia el Ministeri d'Educació, de Cultura, perdó, era molt bona. Caballo Verde para la Poesia de Neruda era molt bona, però clar, responia en aquelles inquietuds i aquelles circumstàncies. Jo crec que no estem en aquesta tessitura. Llavors, les revistes de poesia el que han de fer bàsicament és cuidar un gènere que ja està minoritzat, que era, diguem-ne, minoritari, però està encara minoritzat. Llavors, això és la feina que penso que moltes revistes han de fer. Després, de cada un ho farà, diguem-ne, des de la seva visió estètica, més inclús plàstica o tipogràfica o el que vulguem. Però jo crec que ha de respondre al que hi ha. El que sí que jo haig de dir, i això és una postura personal meva, no tant de Quaderns de Versàlia, és que el que no em sembla... de rebut és vendre com a revistes de poesia aquelles revistes que són propaganda editorial. És a dir, jo crec que una revista com a mínim se li ha d'exigir no convertir la poesia en un mercadeig. Llavors, cada vegada veiem més grups editorials que financien revistes aparentment de literatura i tal i qual, que en definitiva el que fan és promocionar només els seus autors o els seus llibres, no? I això, amb això jo no estic gens d'acord, no? I després aquesta visió líquida de les coses, no? Vull dir, no es pot, no, jo crec que el que mereix tant el col·laborador com el lector, que el que l'ofereixi estigui tingui rigor i aprengui alguna cosa.
No sé si voleu.
A veure, jo ho he dit abans, si hi ha un grup que té una determinada idea de per on ha d'anar la poesia i vol impulsar una revista, que suposo que en aquests moments potser ja no començaria en paper, sinó que seria digital, doncs em semblaria molt bé. I potser fins i tot, diguem, és una cosa que es troba a faltar. Vull dir que estaria molt bé. Abans has parlat d'Èxama, fa uns anys hi havia un grup que es deien Els Imparables, que no se n'ha anat a parar. Tot això està molt bé. El que passa que en el cas de... Bueno, sembla que coincidim bastant. En el cas de les revistes aquí presents, almenys de reduccions, el criteri no és aquest de fer una revista de grup, programàtica, d'escola, sinó més aviat, ho he dit abans, una mica així en broma, amb la intenció dels fundadors, que eren d'una generació molt concreta dels anys 70, era fer una institució revista que faltava. I que tenien altres cultures. I aleshores sí que hi havia aquesta doble exigència de per una banda, obertura, diguem-ne, pluralisme, no és ben bé eclecticisme, i això que en podem dir qualitat, rigor acadèmic, com en vulguem dir, que potser doncs, no és un concepte que sigui simpàtic, però que és essencial. Perquè una revista o una institució tinguin una continuïtat. Vull explicar una cosa, quan amb Lluís Solà, Reproduccions va arribar al número 100, que va fer un número extraordinari dedicat a llengua i poesia, i el Lluís Solà va dir, i ara què fem? Pleguem? Perquè a més era un moment en què teníem dificultats que hem superat, econòmiques i de institucionals fins i tot. I el Consell de Redacció va dir, home, si hem fet 100 números, val la pena continuar. És a dir, què vull dir aquí? Que convé que hi hagi revistes programàtiques que seran segurament efímeres, però també convé que hi hagi editorials i revistes que tinguin aquesta voluntat institucional, encara que no rebin ajuts de les institucions, no estic dient això.
Sí, sí. Pel que fa a la relació amb els lectors, aquí en qui penseu, diguéssim, a qui van adreçades aquestes revistes? Per exemple, en el cas de Versàlia, pensem, per exemple, el número dedicat a Ungaretti, va dedicat doncs, a italianistes que necessiten de veure aquests estudis, aquests poemes que es publiquen entorn de l'autor, etc. O pensant en el lector d'aquí que ha de conèixer aquests autors universals, per exemple, o bé, no sé, o amb les mateixes plaquets de Mirall de Glaç, també, no sé, no? Es pensa més en una línia com si fos editorial, no? Com l'Abreu o Pagès, o no sé.
Bé, jo per mi també una altra cosa que se m'ha saltat abans és que, a part d'agrair haver estat convidat aquí, és que les tres revistes som, diguem-ne, de la diàspora. I això és important, que també és, diguem-ne, que quedi palès. Moltes vegades, diguem-ne, els que som de províncies, diríem, no? Sembla que obligatòriament hem de fer un producte diferent a si es fa en les grans capitals, no? Que sembla que tenen un aire diferent i que tenen una projecció diguem, més gran, no? I bueno, aquí està l'exemple de que no és així. S'està fent a Catalunya, però suposo que això passa a tot arreu, jo crec que molt bones coses fora de les grans capitals, fora de Barcelona, fora de Madrid. No? Bé, això és una cosa que volia dir, però per altra banda, a qui va adreçat? Jo crec que va adreçat a tota aquella persona que té interès real per entrar en el coneixement. Que no és un lector, diríem-ne, erràtic, poc autooxigen, no? Però també és veritat, amb això que parlàvem del rigor acadèmic, nosaltres no hem volgut mai fer una revista pensada com una espècie de, bueno, de plataforma, no? De puntuació per professors universitaris, no? De manera que nosaltres no comptem en aquells índexs de publicacions en les que si publiques et donen tants punts per com a mèrits, no? Per tant, quan nosaltres hem, i aquí està Ardolino que ha participat amb nosaltres, quan nosaltres hem proposat i hem demanat la generositat de gent que sabíem que tenia, que sabia del que parlava amb cada un dels autors, els hem dit que no era una revista de simpòsium, de congrés. Volíem rigor però assequible a un lector mitjà. I això és el que sempre esperem, és a dir, donar porta i veu a aquelles persones que sistemàticament et diuen jo és que la poesia no la conec massa, jo és que és un gènere que no sé. I clar, què pots fer més per conèixer un autor si a la mateixa obra tens qui te l'analitza, qui et dona pautes per descobrir-la, diguem-ne, amb la seva profunditat i alhora tens noves traduccions. Aquesta era la idea.
Les publicacions nostres van dirigides a tota mena de lectors, entre altres coses perquè les distribuïm gratuïtament a tothom qui ho demani, i qui es posa en una llista de trameses doncs rebrà l'exemplar corresponent. També és veritat, que ja he explicat al començament, que nosaltres, a més de fer publicacions, som un grup que organitzem multitud de coses relacionades amb la literatura i amb la poesia, i en aquest cas la majoria són de divulgació, esclar, i per tant van dirigides a un públic més ampli amb la intenció d'augmentar el nombre de lectors, això també ho tenim present. O sigui, nosaltres tenim un club de lectura de poesia, que no n'hi ha gaires de clubs de lectura de poesia, i bueno, últimament cada vegada ve més gent, i per tant alguna mena de difusió d'alguna cosa deu servir.
Sí, a veure, en el cas de Reduccions també en principi s'adreça a un públic interessat, ampli, i en tot cas això és la intenció, una altra cosa és fins a quin punt s'aconsegueix. Sí que podem donar una mica d'idea dels lectors a través de les subscripcions que tenim. I aleshores hi ha des de gent, en fi, que si té el perfil de lector interessat en la poesia, gent que té el perfil de lector i d'autor i de traductor, i també hi ha subscripcions del món acadèmic, diguem, i escolar. D'altra banda, esclar, estem a la xarxa i l'accés és gratuït. A través del RACO, excepte els últims números, tothom hi pot accedir. Quan nosaltres mateixos, el Consell de Redacció, hem de fer alguna consulta en algun número, ens és més pràctic obrir l'ordinador i buscar el RACO. Que... No, dic això perquè també el RACO et donen unes estadístiques d'accessos i de lectures i tot això. Però és una mica incontrolable en aquests moments la projecció que té una revista. També, bueno, és un tema que potser sobretirà més tard, però el motiu de subscriure's a Reduccions, per exemple, ja no és l'accés a la revista, segurament, és el suport. Això també canvia una mica el joc.
Sí, sí, totalment. No sé igualment si... És a dir, ha sortit aquest concepte del rigor acadèmic que fa tanta angúnia. No sé si llavors podríem fer alguna cosa per augmentar, és a dir, el Jaume ara ho apuntava, no? Doncs clubs de lectura de poesia, tenim, no? Aquesta distribució gratuïta, no? Però es podria fer alguna cosa per augmentar la popularitat d'aquestes revistes? Perquè, per exemple, penso en una... És a dir, fer una revista més popular, per exemple, la revista Poesia del Crocetti, que va venir aquí al Barcelona Poesia fa un parell d'anys, és una revista, evidentment, clar, aquests volums tenen 300 pàgines gairebé. Allò, clar, és una cosa molt més senzilla, o era, perquè ja ha canviat, però era una revista molt popular. Llavors, no sé si aquí es podria fer augmentar...
Bueno, jo és que crec que estaria bé que es fes, i suposo que es fa, perquè aquí som tres, no som la representació de tot el que es fa en aquest país, no? Vull dir, n'hi ha, i que tots coneixem, de publicacions que tenen tant mèrit com aquestes o més, no? El que passa és que és una opció que cada una ha de tenir, no? I com a grup has de tenir l'opció de fer aquest tipus de publicació, perquè, a veure, jo soc professor d'institut i una de les assignatures que faig és literatura universal. Doncs alumnes que jo he tingut a literatura universal, que m'he saltat sempre el programa, per cert, si hi ha algú del departament, després quan han anat a fer filologia, per exemple filologia hispànica o filologia catalana, resulta que el que pengen a les xarxes són alguns autors d'aquests que diuen millennials, no? I clar, a mi m'esgarrifa una mica, no? Perquè vol dir que el criteri que penses que tu li has donat al llarg d'aquests cursos que has fet tu com a professor de literatura espanyola, que és el meu cas, o literatura universal, doncs ha calat aquest concepte de que no tot és igual, de que no tota la poesia és la mateixa, que no tots els poemes t'aporten el mateix. Clar, quan et pengen el senyor aquest, no sé si Cavaliere o no sé com es diu, aquest que hi ha un premi d'una publicació, d'una editorial que pels que som ja una miqueta més antics tenia un cert, que és Espasa Calpe, no? I fa un premi de 20.000 euros i el guanya aquest senyor amb versos de Porta de Lavabo, doncs clar, amb això has de combatre, però amb quines armes? Les armes han de ser la frivolització, han de ser doncs, la inconsistència, l'efectisme, amb tot això pots jugar, però diguem-ne, el marge entre fer un fiasco d'allò o de prostituir la poesia és molt justet, no? I jo sé que doncs, podria ser un altre tipus, ja en podríem parlar, perquè penso que també tens sobre les xarxes i tot això.
Sí, bé, ara em deien que hem d'anar acabant. En tot cas, doncs, enfoquem aquest últim tema, que és, clar, en un món que això, no tenim poesia, a Twitter està ple de versos. Són poesia, depèn, no? En qualsevol cas... Què passa també, no? Si un autor potser ja no necessita tant de les revistes poètiques com abans perquè ja pot difondre la seva poesia. Què passa quan publiquem un suposat inèdit que ja potser ja ha estat circulant, encara que sigui en forma de recital per internet, no? Llavors, arran d'aquí, doncs això, no? Potser quin valor té, el Francesc ho apuntava, no? De dir, aviam, hi ha una cosa ja de suport, perquè és que si no tenim subscriptors, si la gent no ho compra, és que no es pot fer res, evidentment. Però quin valor té sortir en paper, quina necessitat, i fins i tot si es podria plantejar doncs, una publicació mixta paper digital alhora, no? Que els números aquests més recents també fossin a RACO en aquest cas.
Oh. Jo crec que el format és una cosa secundària, eh? Que la revista o les publicacions surtin en format paper o surtin en un altre format, no és el més important. El més important és la qualitat o la teca que hi hagi allà dintre. Avui dia, per exemple, la revista Veus Baixes, hagués pogut venir aquí un representant i la majoria dels números són purament digitals i té unes característiques molt similars a les que estem explicant ara aquí. En canvi, hi ha altres revistes digitals de poesia que tenen unes característiques diferents. Cadascú ha de tenir el seu, anava a dir mercat, però segurament no és això, però la gent que segueixi aquestes revistes, que són diferents i no passa res. Jo crec que nosaltres bàsicament hem funcionat en format paper, però podríem haver funcionat en format digital, perquè no? Aquestes plaquets es podrien publicar en PDF i enviar-les igualment. No, no, seria exactament el mateix. I reduccions, per mi, seria exactament el mateix, que estigués en format digital o en format paper. Ara, si el fet de publicar un format digital obliga a canviar el model de revista, llavors ja és una altra cosa. Que no vol dir que sigui ni millor ni pitjor, evidentment. El format digital permet canviar, jugar amb un altre model lleugerament diferent. Doncs ens hi hem d'adaptar i l'hem de fer amb rigor i ben fet i no passa res.
Oh, jo penso que bé, vivim en aquest món i hem de no només conviure amb la digitalització, sinó aprofitar-la. I em sembla que l'experiència de reduccions és que ens ha reportat a avantatges, ens ha donat molta més projecció. Per exemple, hi ha una cosa que jo personalment associo a la digitalització i és que fa uns anys, no tants, quan algú, fins i tot la premsa cultural, parlava de reduccions, deia una revista de comarques. Que, per exemple, el món digital això ho ha trencat. És a dir, estem en el mateix univers, això és un gran què. Pots difondre actes de presentació per les xarxes. Em sembla que ho estem fent servir poc, encara. El que passa, i ens ho estem plantejant, de fet, el Consell de Redaccions, tenim un canal de Vimeo, n'hem de fer un de YouTube, podríem fer presentacions en què fóssim petits recitals de la gent que publica a cada número, i tot això ens ajudaria segurament a tenir més projecció i a despertar més interès. Quin és el problema de tot això? Que és més feina. Bueno, ja plantejo, és a dir, amb el que costa ja, abans l'Esteban ja ha fet bastanta referència i en Jaume em sembla que també, fer una revista que vagi apareixent doncs, regularment en cada número i tens 30 o 40 col·laboradors diferents, que vol dir contactes que a més, per això el rigor acadèmic, els articles crítics en el nostre cas hi han d'intervenir uns revisors, etcètera, etcètera, a més tens ara tota aquesta feina de fer-te present en aquest univers, però que jo crec que ho hem de fer i que és necessari. I mirar que aquesta manera de fer-s'hi present també tingui aquest rigor i aquesta qualitat i que al mateix temps sigui amena i arribi. Però que jo penso que un dels fenòmens dels últims anys interessants per la poesia que s'han produït és aquesta recuperació de la poesia dita, recitada, cantada, i que tot això ha anat en benefici del que és paper o dígits a la xarxa, del que és lletra, i que ens hem encara la simbiosi ha de ser, hauria de ser més forta, i hem de treballar perquè ho sigui.
Però hi ha uns debats que moltes vegades són, resulta que són forçats, no? És la modernització de l'educació. I la modernització de l'educació va més enllà de la digitalització. Tots hem conegut, o hem tingut, experiències de companys que són molt donats a la digitalització, però a darrere d'allò no hi ha res. Llavors, crec que és important doncs, incorporar els mitjans que t'ofereix el segle XXI a un gènere que té ja, no sé, mil i pico d'anys, no? Però en el fons, el que hem de crear és lectors que siguin exigents. Jo crec que el més important és que el lector primer tingui confiança en les seves capacitats lectores. Per això és important que l'educació no vagi en detriment d'això. Cada vegada ens trobem més alumnes, jo t'estic parlant com a professor de secundària, que no interpreten els textos, no saben interpretar els textos. Poden interpretar un text molt breu i molt directe, és a dir, tenen serveis de Twitter. Però clar, la poesia que ens interessa i que crec que interessa a les noves generacions ha d'anar més enllà d'això. I llavors, ja et dic que el mitjà és importantíssim i aquí no es tracta de carrosses o no carrosses, es tracta simplement de què volem oferir i què entenem com a poesia i quin valor li donem a la categorització de la poesia. Abans ho hem dit, oh, és que allò, el tema acadèmic, no, és que confonem, no estem parlant academicisme en el sentit que nosaltres diem l'autoritzem, és a dir, nosaltres fem parlar a la gent que sap sobre el que sap. I això és el que volem, que quan un lector de quaderns obri aquí i, per exemple, parla d'Oden, el primer és el seu albacea el que escriu, Mendelssohn. Per tant, ell sí que sap de què parla. O de Guillevic, la seva dona. Vull dir, no podem confondre, diguem-ne, el mitjà amb el fons.
Bé, és que no sabia si funcionava. Bé, no, que hem de netejar i per tant hem d'acabar. No, justament amb això que deies tu, penso que també ens va bé per concloure, perquè justament doncs, el paper de totes aquestes revistes, de totes aquestes activitats també, doncs, ajuden a llegir millor i tant de bo que, jo crec que tant de bo que arribessin encara més enllà, perquè sí, perquè totes aquestes noves generacions doncs, els facilités també la lectura de la poesia i l'endinsament en aquest gènere que sempre, avui encara sembla més complicat, no? Sembla que... Bé, diria que si algú té alguna pregunta, però em sembla que no hi ha temps, si no la feu per qui vagi un momentet o no sé. O bueno, sí, no sé si... No, espera, sí, n'hi ha... Doncs sí, val, és que com que em comentaven que no, doncs si algú té alguna intervenció... Ara no n'hi ha cap. Ha quedat tot clar? Molt bé, doncs llavors ho deixarem aquí. Moltes gràcies a tots, gràcies als tres per la taula, gràcies.